Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Bon dia i bona hora, amics de Ràdio Estel. És diumenge, estem a punt de començar amb David Morral, el nostre estimat tècnic de so, i Jordi Vilajosana, el qui us parla, amb ganes, amb il·lusió i, com sempre, amb un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències, coneixements que ens facin la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Avui parlarem amb Cristina Vidal, doctora en psicologia, professora i autora del llibre Envelliment actiu i empoderament. I després tindrem una xerradeta amb Edu Mas, músic, compositor i xef. I parlarem sobre la creativitat. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
I estem, és gran ser gran. Bona tarda, Carles.
Bona tarda, Jordi.
Carles Reixac, gerontòleg, treballador social. I avui venim carregat de molt bones coses, però abans, un petit consell de salut.
L'activitat física és importantíssima per mantenir un bon estat de salut durant l'edat avançada. Un exercici lleuger, però que estimuli el nostre cos, pot ser una passejada o pujar un tram d'escales. No hem d'exagerar, sinó mantenir un estil de vida en el qual hi ha un espai per l'exercici.
I amb el tema del dia d'avui, senyor Carles, què ens tens preparat?
Pues tinc un tema preparat que m'ha fet molta gràcia. Recordes el que vam parlar ahir? El tema del dia?
Sí, de les platges i si m'agradava anar a la platja.
Sí, t'agradava. El tema del dia era parlar de si el Jordi li agrada anar a la platja.
Doncs
el tema del dia d'avui va si t'agrada anar a la muntanya.
Amb això sí que l'has encertat. A mi sí que m'agrada anar a la muntanya. Vull dir, sembla que el meu programa va ser bé per mi i no és veritat, però realment la muntanya m'agrada i m'agrada molt.
Confessions d'en Jordi, volum 2. Doncs, res, ahir estava pensant, com deia, en el tema del dia que va ser el de les platges i la gent gran, i vaig pensar, pel dia següent, pues la muntanya. I estem mirant, com vam parlar ahir, quins són els beneficis que té anar a la muntanya, fer muntanyisme, el senderisme, per la gent gran. I he trobat coses, també com ahir, coses que coneixíem, coses que realment no coneixia com a beneficis. Alguns d'ells avalats per l'Associació Americana de Geriatria i també per la Fundació Espanyola del Cor, com per exemple diuen que anar a la muntanya ens millora la salut cardiovascular, la circulació, redueix l'artritis, el dolor a articulacions, com diem, i genolls, augmenta la densitat òssia, enforteix músculs, disminueix els sentiments de depressió i aïllament, augmenta les funcions cognitives, millora la memòria i afavoreix el temps de reacció. Entenc que això últim és quan et vas a caure, que ja estàs com molt atent a posar les mans de tot arreu. Sigui com sigui, en aquest sentit i sobre aquest tema, he estat mirant també alguns consells. De fet, recordem un momentet que l'Anna Cebrián, un dia la vam entrevistar aquí, no va estar com a director del programa, sinó va estar com a entrevistada i vam parlar que ella era molt de muntanya i ens va explicar alguns consells a tenir en compte quan anàvem a la muntanya. I avui vull anar més enllà, vull recordar alguns d'ells i vull anar més enllà, perquè hi ha coses que semblen com tonteria, però no ho són tant. Com, per exemple, sí, mantenir-nos hidratat, portar diverses ampolles d'aigua, que ja et dic que moltes vegades ens ho deixem, i com més joves som i més anem a la muntanya, a vegades amb joves més ens ho deixem. Portar sabates còmodes, portar bota de muntanya. També vam parlar aquí fa una setmana, si no m'equivoco, o dues, de com viatjar amb avió, amb gent gran, el fet de portar diverses capes, perquè dintre de l'avió fa fred. Per tant, portar sí. Dues o tres capes, per tant, per anar jugant amb elles. Penso, i recomanen, que també és millor portar més d'una capa quan anem a la muntanya per anar jugant amb elles, que tenim calor, ens traiem, que no ens posem. Molt important, diuen també, portar un mapa del camí que farem. A dia d'avui no cal portar un mapa, hi ha mòbils, ja pots marcar la ruta, també hi ha aplicacions, però portar algú que ens orienti. Tot i que sabem, perquè a vegades et pots perdre tranquil·lament, inclús quan segueixes el camí, que a vegades hi ha bifurcacions. Un altre consell, el tema de portar protecció solar, incloure també un barret, una gorra, perquè a vegades si n'estem moltes hores en el moment et quedes com mig tonto, dius, uau, estic bé, però no estic tan bé. I per últim, no està malament. Diuen que també portar una farmaciola, potser no cal, però tirites segur. Tirites i un betadine, portar-ho a la motxilleta al bolso, no fa mal a ningú. I per últim, i més quan, perquè ho veig cada setmana a casa i cada dues setmanes a la tele, sisplau, informar algú d'on estem, perquè després han de venir si ens perdem d'emergències, que si algú es fa mal, el que sigui, informar algú d'on estarem per tal que, que si passa qualsevol cosa, Déu no ho vulgui, tots estiguem, ja sapiguem on estem per part de familiars i amics i puguin ser aquest rescat, possible rescat o ajuda, més ràpid.
Pues moltes gràcies per aquestes sàvies recomanacions.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran, l'entrevista.
Carles, ara ja estem a l'entrevista. Què ens tens preparat?
Doncs avui, Jordi, comptem amb una persona que personalment, amb els anys que fa que la conec tant jo com des d'Inforesidències, em sap molt de greu dir-ho així, però la catalogaria com una eminència, perquè avui comptem amb Cristina Vidal Martí, que és diplomada en Educació Social, llicenciada en Psicologia i doctora en Psicologia, i a més és actualment professora de la Universitat de Barcelona i l'hem convidat, per què? Ara ho explicarem, perquè ha escrit ara un últim llibre que es diu Envelliment actiu i empoderament de l'editorial Orsori, però és que a més contem que la Cristina havia escrit abans altres llibres com per exemple Entrena la teva memòria, 100 preguntes, 100 respostes, activitats en grup per gent gran, o, per exemple, l'últim que havia escrit, si no m'equivoco, la violència laboral en les residències de gent gran. Cristina, bona tarda.
Bona tarda.
Disculpa que et presenti així, però és que tens un currículum tan extens que em dóna goig presentar-te.
Moltes gràcies.
Arribats a aquest punt, centrem-nos en el motiu de l'entrevista, que és el teu últim llibre, que, com dèiem, es diu Envelliment actiu i empoderament. I la primera pregunta obligada és com sorgeix el llibre?
El llibre sorgeix d'una experiència portada a terme, sobretot doncs, per donar resposta, en aquell moment doncs, era donar resposta als tallers d'entrenament de memòria i a partir d'aquí apareix l'experiència i s'acaba materialitzant amb aquest llibre.
Com diem, el llibre parla de l'envelliment actiu i de l'empoderament i crec que no estaria de més fer-te dues preguntes. La primera, que n'expliquis com a experta en el tema, què és l'envelliment actiu, i la següent serà què és l'apoderament.
Sí, doncs mira, el concepte d'envelliment actiu no és propi, és un concepte que apareix a partir de l'Organització Mundial de la Salut, no? L'Organització Mundial de la Salut detecta doncs, que bueno, com sabem, doncs, que hi ha un envelliment poblacional i a la vegada la gent que envelleix d'una manera més sana. I el que vol posar de relleu l'Organització Mundial de la Salut és que aquestes persones envelleixen, però a la vegada poden aportar socialment. Per tant, tenen un procés productiu, no? Tenen la capacitat d'aportar quelcom a la societat, no? Ja sigui en forma de coneixements, de saviesa, d'experiència. I arran d'aquí doncs, apareix el concepte d'envelliment actiu, donant accent, no? Doncs, aquesta part sana i a la vegada aquesta productivitat que tenen les persones grans.
I en quant a l'apoderament?
Sí, el concepte d'apoderament és un concepte complex, no? L'ha treballat diferents disciplines, doncs l'educació, la psicologia, la sociologia, per tant, cada un té una perspectiva diferent, una manera diferent de veure-ho. Al meu entendre, i és una mica el que reflecteixo en el llibre, tindria les dues vessants, no? La vessant tant interpersonal, és a dir, que la persona té la capacitat, no, doncs, si se l'ajuda, si se l'acompanya, doncs per poder expressar allò que desitja, allò que vol i poder intercedir directament amb el seu espai, i a la vegada té una part més política, més comunitària, no, d'incidència política, de poder expressar en el seu entorn doncs, aquelles necessitats, aquelles reivindicacions, aquells drets que considera com a ciutadà i com a membre d'una comunitat.
Per tant, si hem de parlar específicament dels beneficis que té l'apoderament en gent gran, quins són?
Doncs en principi en té diversos, tot i que l'empoderament s'ha centrat més en el tema de feminisme. Jo crec que les persones grans com a col·lectiu, doncs, invisibilitzat socialment, sobretot a les societats occidentalitzades, doncs, pot ajudar, doncs, a trencar mites i prejudicis, no? A visibilitzar molt més la presència de les persones grans i la seva trajectòria i tot el que aporten la gent gran, que ha aportat i que aporten la gent gran a la societat, però a la vegada, doncs, pot ser una manera d'expressar, doncs, aquestes necessitats que abans comentava, no? I que siguin ells qui posin en veu les seves pròpies necessitats i no tant altres col·lectius, que siguin actors i, per tant, siguin protagonistes també de la seva pròpia etapa vital, com és en el procés d'envelliment, i a la vegada, doncs, reforçar, doncs, competències personals, com pot ser de la participació, la temes relacionals, d'autoeficàcia, etc.
Però arribats a aquest punt, Cristina, que hem parlat ja de què és l'apoderament i els seus beneficis, la pregunta és: per què, segons la teva opinió, caldria un programa d'apoderament en gent gran?
Doncs, fonamentalment per lluitar contra aquest ageisme, no? que és tan exacerbat i que probablement no en som ni conscient, i quines conseqüències té socialment, tant per la pròpia societat però també per la gent gran, no? És a dir, si realment la gent gran se sent còmoda com a grup social d'aquests trets, no?, que li defineix la societat. Aquest seria per mi un element importantíssim. I l'altre, doncs, per reivindicar que tinguin un paper social, no? És la importància de que la gent gran tingui un paper en la nostra societat, tenint en compte que estem parlant d'un col·lectiu molt ampli socialment, no? És a dir, 4 de cada 10 persones, si no quedo errada, doncs, són persones grans en la nostra societat, i per tant és un col·lectiu molt ampli i per tant que tinguin aquesta visibilitat social.
Hi ha també un, en relació, com dèiem, amb l'apoderament, les persones grans que han participat en un d'aquests programes d'apoderament en català, la pregunta és: com ho valoren?
Doncs, en principi, justament aquest mes presentaré una comunicació en un congrés i una mica els resultats de l'experiència que es va portar a terme de la implementació, i justament el que apareix, i personalment a mi em va sorprendre, és que posen molt accent, sobretot en la capacitat de poder aprendre, no?, competències més que els ajudin a fomentar la seva autoestima, no? Se senten millor, se senten útils, se senten que són, que poden aportar quelcom als seus companys, i tot això fa, doncs, que se sentin millor i a la vegada participin o els ajudi a participar en la seva comunitat, no? I llavors, jo crec que ja de per si és beneficiós si una persona, doncs, se sent millor amb si mateixa, no? I reforça tot el que seria la creença, l'utilitat, l'autoestima. Doncs, per mi són pilars fonamentals per seguir treballant en programes que fomentin l'apoderament en aquest col·lectiu.
I pel que nosaltres hem pogut llegir sobre l'apoderament, em sorgeix una pregunta, que és: l'apoderament com a tal només es podria aplicar en un entorn comunitari, o tu consideres que també es pot aplicar en altres contextos?
Doncs, en principi, l'experiència la fonamento en l'espai comunitari, perquè és on es va portar a terme, no? en casals de gent gran i equipaments de gent gran més de caràcter comunitari. Però jo crec que si hi ha una voluntat, no?, tant es podria aplicar, doncs, en centres residencials, en centres de dia, no?, en espais on realment, doncs, hi hagi una col·lectivitat i el que es vol visibilitzar, doncs, que les persones siguin protagonistes de la seva pròpia vida i a la vegada siguin protagonistes del seu entorn, no?, i puguin decidir i puguin expressar d'una manera, deixin de ser espectadors i intentin transformar la seva realitat, doncs, intentant, doncs, compensar aquells dèficits que puguin tenir.
I com a altres processos, en aquest cas, com diem, el d'apoderament, com d'altres tipus de processos, hi ha coses que ho faciliten i hi ha coses que ho fan més complicat. Si parlem de quins elements poden facilitar un procés d'apoderament en gent gran, quins consideres tu que són aquests elements facilitadors?
Bueno, en principi seria una voluntat, no? Una voluntat real, no? De voler acompanyar les persones en aquest procés de transformació, no? Una voluntat de la presentació, també de quin tema és el tema que pot ser d'interès, no? En aquest cas l'experiència és a través d'una necessitat que en molts casos expressa les persones grans com és l'entrenament de memòria, no? Perquè hi ha una preocupació gran per la memòria i, per tant, és un tema que pot ser que els ajudi a motivar i, per tant, podria ser. Per tant, caldria, insisteixo, sobretot posar molt accent en quin seria aquell element motivacional que ajudaria a fer aquest primer pas i un acompanyament i una voluntat per poder fer factible aquest tipus de projectes.
Com diem, estem parlant amb Cristina Vidal Martí, que és l'escriptora del llibre Envelliment actiu i empoderament. I parlant exclusivament del llibre, Cristina, et volia preguntar que en ell fa referència a l'entrenament de la memòria i la gestió dels conflictes com a pilars per fomentar, per dir-ho així, d'una forma l'apoderament. La pregunta és, per què aquests dos elements, com diem, la gestió de conflictes i l'entrenament de la memòria, consideres tu que són fonamentals per, podríem dir, afavorir les estratègies de potenciació?
Doncs, en principi, doncs, el que seria l'entrenament de la memòria, doncs, perquè, tal com comentava abans, no, pot ser un ganxo, pot ser una manera de que les persones es sentin motivades, no? I, per tant, el fet d'ajudar els altres, no? D'un projecte que sigui engrescador, d'ajudar també altres persones en base a una necessitat com pot ser doncs, seguir entrenant la memòria, pot ser un element motivacional. I el que seria més la gestió dels conflictes és que quan fem tasca d'apoderament ho fem en col·lectivitat, en grup, en participació, i per tant cal doncs, conèixer doncs, com evoluciona un grup, quins mecanismes apareixen en el grup, i per tant tenir tot de coneixements i eines, no?, per dinamitzar el grup també serà clau, no?, per ajudar a facilitar que el procés d'empoderament sigui possible, sempre i quan doncs, les persones coneguin què significa l'apoderament i tot el que comporta doncs, aquest procés per aquest assoliment.
I per acabar, em queden dues preguntes. En aquest últim llibre, el teu, repeteixo un cop més perquè crec que s'ha de repetir perquè és un llibre molt bo, a l'envelliment actiu i l'empoderament, la pregunta és, si algú està interessat en adquirir aquest llibre, on el pot aconseguir?
Doncs, en principi, en qualsevol llibreria, no? És a dir, el llibre està a l'abast, no? De qualsevol llibreria de caràcter més especialitzat, perquè és un llibre, doncs, no seria un llibre pel gran públic, tot i que el podrien, és a dir, jo crec que és fàcilment entenedor i comprensible, però sí que hi ha una fonamentació teòrica i per tant, potser, doncs, no és un... Però sí que qualsevol llibreria el poden adquirir i el poden trobar. Tot i així, si s'adrecen a l'editorial Orsori, doncs també el poden adquirir.
Per tant, has dit un aspecte que sí que és última pregunta important. Ja sabem com trobar-lo, com aconseguir-lo, però tu, personalment, aquest llibre, a qui el recomanaries?
Doncs és un llibre que sí que va dirigit doncs, o bé a professionals que treballen directament amb gent gran d'un procés d'envelliment actiu o també professionals o tècnics que treballen amb temes més comunitaris o altres professionals o estudiants que estiguin interessats doncs, a fer més estratègies de transformació. Aquí se'n planteja una estratègia amb gent gran. M'ha costat trobar altres experiències amb gent gran. Reitero, està molt orientada tot el que seria l'apoderament molt focalitzat en el que seria el feminisme i amb gent gran costa trobar experiències i moltes d'elles doncs, són des d'una vessant més teòrica però no des de la part pràctica. Per tant, totes aquelles persones que vulguin una mica l'aplicabilitat d'un projecte doncs, en aquest document el trobaran.
Doncs Cristina Vidal Martí, recordem, doctora en psicologia i autora del llibre Envelliment actiu i empoderament, moltes gràcies pel teu temps i fins la propera.
Molt bé, moltíssimes gràcies per deixar-me explicar i agraïda doncs, per aquesta oportunitat. Gràcies.
Adéu-siau.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Don Jordi, ahir parlàvem de coses que no podem dir als companys de feina i avui parlem d'una forma de trobar companys de feina. És a dir, inforesidències, la borsa de treball. Si tens una feina, tens companys de feina.
Molt bé.
Per tant, anem a repassar algunes ofertes últimes que hi ha publicades. Comencem per Tarragona, on la residència Lunada, que en té diverses per la zona, està buscant professionals d'infermeria. Per altra banda, saltem cap a Girona i la residència La Vostra Llar de Blanes busca un treballador o treballadora social. I a Santa Coloma de Farners, la residència Mas Moner busca gerocultors o gerocultores. També a Girona mateix, en aquest cas Girona Capital, la residència Orpea Girona busca a un psicòleg o psicòloga i educadors socials. I saltant ja cap a Lleida, abans de baixar cap a Barcelona, a Lleida està buscant la residència Bell Puig, també gerocultors o gerocultores, i la residència Joviar, a Lleida Capital, busca gerocultors i infermeres o infermers. Tanmateix, com deia, si baixem ja una mica més cap a Barcelona, i estem ja aquí, ja, sí que hi ha més demanda de professionals, en quant als centres que busquen educador o educadora social, tenim Geriàtric Confort a Premià de Mar, residència geriàtrica als Jardins de Barcelona, Edelweiss Vallvidrera, Edelweiss Cubelles i també la residència Sant Agustí a Olesa de Montserrat. Per altra banda, si saltem cap a Barcelona ciutat com a tal, busquen fisioterapeuta a Sanitas Altanova, a la residència Alpina a Terrassa i a la residència geriàtrica també als Jardins de Barcelona. I acabarem dient que busquen professionals administratius a Emera Sant Genís a Barcelona i també en busquen a la residència Sanitas Provença. I també, per acabar abans, molt ràpid, que feia molt que no ho deia, busquen metge a la residència Vila Betània, a Arenys de Mar, i a la residència Santa Teresa, a Sant Feliu de Llobregat.
La consulta del treballador social, amb Carles Reixac.
Doncs avui, Jordi, intentaré respondre molt ràpid a la consulta una pregunta que ens van fer fa un temps a Inforesidències i que avui he recuperat, que era: la meva mare no està a gust a la residència on està. Em pregunto, és correcte que la canviï per anar a una altra, tenint en compte que ja és molt gran, la meva mare? Doncs jo li volia dir a aquesta persona el fet de que depèn, primer de tot, de diversos factors. El primer factor, considero jo, és depèn del temps que hi porti. Per què? Perquè si porta poc temps, tot i ser gran, potser el canvi pot ser ràpid i lleuger, per dir-ho així. Si porta molt de temps, els canvis trasbalsen. Trasbalsen a tothom. Per tant, tenint en compte el temps que porti és un factor important. També hem de tenir en compte un altre factor, que seria el tipus de plaça. Si és plaça privada, la cosa és molt més senzilla. Si és plaça pública, els canvis de residència en plaça pública es poden fer, però requereixen molta més burocràcia. Està clar. També tenim que tenir en compte com a tercer factor el motiu de per què no està a gust. Ho dic amb un motiu. I és que si és per un tema del lloc com a tal, és a dir, si l'edifici no li agrada, a l'ambient, és una cosa. O, per exemple, si no li agrada el tipus d'habitació que té, no li agrada el menjar, doncs són temes que es poden arreglar. Si són coses més profundes, sí que potser cal canviar, però aquestes coses com el menjar, l'habitació, es poden parlar amb la directora o director i es poden tractar. No oblidem mai que estan a la nostra disposició, que per això són els directors i directores. I per últim, dintre d'aquest últim, diguem, consell, serien també informar abans de si ens agrada la zona, però no aquell centre, però si la zona, si hi ha altres centres de la zona, hi ha plaça. A quin preu hi ha la plaça? I si hi ha disponibilitat, el que potser no hi ha disponibilitat i ens trobem que marxem en calent, que té l'altre consell, no marxar mai en calent, i ens trobem que en una altra residència no hi ha places. I per últim, també penso dues coses molt ràpides. Una, tenir clar que si canvieu de residència, les residències poden ser millors o pitjors, està clar, però si vas a una nova no serà completament diferent, vull seguir sent una residència, per tant, les dinàmiques més o menys són similars, que tinguin en compte això. I per últim, i per acabar, que sempre que es pugui, sigui la pròpia persona, en aquest cas la mare que em van preguntar, que prengui la decisió per ella mateixa, ja que és ella la que està incòmoda.
Gràcies, Carles, per aquests consells.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
I hem arribat al final des Gran Ser Gran. Bona tarda, Carles.
Bona tarda, Jordi.
Carles Reixac, gerontòleg i treballador social. I ara ens veurem la setmana que ve, però nosaltres continuem.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Eixos de felicitat.
Ja estem, eixos de felicitat. Bon dia, bona hora, senyor Edu.
Hola, molt bon dia.
Edu Mas, compositor, músic, xef, i alguna coseta més. Si vols afegir alguna cosa, pots afegir-la, eh? Però m'he atrevit a presentar-te d'aquesta manera.
No, ja em sembla,
Amb l'Edu ja fa uns quants anys que es coneixem, ha participat i ha col·laborat amb el nostre programa. Llavors li vaig proposar a veure si avui ens podia explicar això que tothom en parla molt, però tinc la sensació que tots en sabem molt poc, sobre la creativitat. Ens pots explicar quina és la teva relació amb la creativitat?
Bona relació. Per mi és fonamental la creativitat, ja que em dedico a la música quan es tracta de composar, es tracta de crear coses noves, sigui per encàrrec o sigui per voluntat meva, perquè vull fer un disc i oferir-lo a tothom, llavors és fonamental, no? El procés creatiu, en el meu cas, seria el que més m'agrada, perquè un cop és realitzat, per exemple, si estic creant una música, doncs durant el que dura el procés de crear-la és on m'ho passo més bé. Després, un cop feta, sempre puc trobar-hi pegues i coses que podien haver estat fetes millor.
Llavors, una pregunta, Edu. En el procés de creació d'una peça musical, quanta estona t'hi estàs? Quanta estona, quantes hores, quants dies?
Aquí, clar, com que estem parlant de creativitat, hi hauria moltes diferències. Per exemple, si és per encàrrec, a mi ara una agència de publicitat m'encarrega una música, per exemple, per un anunci televisiu, clar, aquí no m'hi puc encantar. Llavors, el procés de creativitat potser durarà menys, no ho sé, però vindrà a partir del treball. O sigui, aquí sí que es tracta de treballar, 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 fins a aconseguir l'objectiu que jo pretenc.
Perquè una...
La durada difereix molt. O sigui, hi ha vegades que et ve per inspiració a la primera i hi ha vegades que dura més. Puc estar un mes que no me'n surto, perquè mentalment no estic allò inspirat, que es diu, no? Sí.
I una
manera seria inspiració. De totes maneres, hi ha dues maneres, que et volia dir. Una és treballant, sí. Això ja ho deia Beethoven, que el geni es fa 98% amb perseverància, treball constant, i un 8% de talent. O que et vingui, estàs un dia a la nit, a les 4 del matí, ve una idea de geni. Digue'm.
Llavors, el treball aquest com és? Perquè si en dius que el 92% és treball, treball i treball, perseverància, que dius tu, com aconseguim aquest treball? Tens alguna metodologia concreta que els nostres oients la puguin entendre?
Clar, metodologia, com perquè tothom ho faci, no ho escriuria jo en un llibre, però sí que et puc dir, tant sigui en cuina o sigui... Tu fas una mica de prova i error, I si és tocant el piano, jo començo com a, amb tots els elements que tinc a la meva disposició, de tot el que he après durant la meva vida de músic, vaig provant-ho en pràctica. Treballar vol dir, estic un matí, estic tocant, provo idees, provo... Són com camins, és anar provant en camins diferents. Amb la cuina una mica passaria el mateix. En aquest cas, la cuina seria una prova i error. Et pot sortir un una idea brutal, però de la mateixa manera pot ser una cosa absolutament infecta i que no es pugui ni menjar. Per tant, em refereixo a això quan dic constància, és que en aquell moment tu vas provant. Una altra cosa és les idees que et puguin venir de sobte, perquè clar, tot això de la creativitat doncs, ho aplicaria en arquitectura, ho aplicaria en el que són els invents, es pot aplicar absolutament a tot. El senyor aquest que va inventar un tamboret amb una sola pota, doncs li devia venir en un moment donat la idea. Evidentment no és pràctic, no ha triomfat a nivell general, però sí que conec, jo conec un amic meu músic que el té i toca amb un tamboret que té una sola pota.
Llavors, deixem de banda els invents, la creativitat musical, els grans plats. Anem a lo més mundà. Vale? Imagina que tenim un dinar, una barbacoa, amb grups d'amics del col·legi. Com puc captar l'atenció i ser una mica creatiu davant d'un dinar i una reunió d'amics? Com ho puc fer-ho? Per no estar amb les normes habituals. Doncs anem a fer una barbacoa o anem tots junts a un restaurant.
Bé, em sembla molt bé l'exemple de la barbacoa, perquè a mi ara em va passar precisament fa un parell de setmanes. Llavors vam dir, ostres, barbacoa, el típic, costelles de pal, botifarra, pollastre, patates al caliu. Doncs, com que a mi m'agrada tot això, vaig dir, va, avui farem una barbacoa diferent, venen els sogres, ve el germà de la meva dona de Portugal. Llavors, clar, és pensar què pots fer amb aquell... No sé, jo tenia uns tacos de filet d'uroc, que és porc, així de primera qualitat, doncs em va acudir fer-ho amb roquefort i taronja.
Però aquest acudit, que no és un acudit, aquesta idea que has tingut tu, com la puc tindre jo? Pensem que ens estan escoltant bastanta gent que està a punt de dinar. Com puc tindre idees que surtin una mica, tampoc falta que surtin gaire, de la tradició? Pues, si anem a fer una barbacoa, de les costelles, del pollastre, del porc... Com puc tindre idees una mica diferents? Quin consell es pots donar?
Clar, Jordi, això és difícil per mi, perquè sempre he pensat que hi ha qui ho té i hi ha qui no ho té. De fet, s'ha estudiat sobre el tema perquè en el procés mental de pensament de les coses, hi ha qui pensa convencionalment, sense més ni més, amb el que l'envolta, i hi ha qui busca aquesta diferència. O sigui, és el pensament que se'n diu com fora de, sí, de la norma establerta.
Sí, el pensament lateral. És a dir, no pensar d'una manera lineal, amb una seqüència de qüestions, sinó pensar d'una altra manera. Encara jo recordo la primera vegada que vam convidar aquí a la ràdio, que ens vam estar parlant del menjar de Nadal, i recordo que aquí estàvem al Marc Rius, que ens vas parlar dels canelons a l'inversa. I encara recordo la cara que el Marc i jo vam fer quan ens vas parlar com es poden fer canelons a l'inversa. Ja no com es poden fer, com a algú se li ocorreix fer canelons a l'inversa. Perquè una vegada et dona la idea, doncs va, m'hi fico, ja trobarem solucions. Però com a algú se li pot pensar fer canelons a l'inversa? Per tant, tu dius que això és innat, que aquí no...
No, innat no. O sigui, jo no... O sigui, quan he llegit sobre el tema de per què uns sí i uns altres no, de fet no s'han tret conclusions, no se sap exactament. Perquè un té un pensament transversal fora de lo convencional i segurament té aquesta inquietud. Jo en el meu cas, si m'ho aplico a mi, és una cosa d'inquietud. O sigui, fent música mai he volgut imitar el que ja està fet, el que fan els mestres, la corrent, el que toca, ara toca rock català, doncs sempre rock català, jo no ho he fet mai. Sempre he fet com més investigació, més el que m'ha vingut de gust, llavors clar, estem, la gent creativa acostuma a estar bastant fora de norma, de convencionalisme, del que toca, ens importa poc el que ens diguin, es deixin de dir, no, és que hauries d'anar per aquí, doncs no, farem el contrari, a veure què passa.
Per tant...
Doncs clar, donar consells és difícil, perquè si no ho tens, tu faràs el que coneixes. Coneixes l'Anna Camperes, doncs faràs Anna Camperes. I el coneixes, saps que et surt bé, no arrisques.
Per tant, és un tema de propòsit. Què em proposo, doncs, amb aquesta reunió familiar? Vull captar l'atenció, vull fer una cosa diferent, vull trencar els esquemes. En el moment que el propòsit és buscar un canvi, aquest canvi ja és més fàcil?
Sí, sí, sí. El que passa que a vegades necessitaràs elements d'ajuda, que algú et proposi, et doni alguna idea. En el cas que tu no et vingui res, hòstia, com puc innovar? Això no ve perquè sí. Què podria fer? I en canvi ho té més per la mà que constantment, des de l'inventor, des de l'arquitecte, des de, en aquest cas jo, el músic o amb la cuina, que sempre proves coses.
Ara passem...
Eixos de felicitat a Ràdio Estel. Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Llavors, continuant amb el tema de la creativitat, ara Eugènia Sobrino ens recomanarà un llibre sobre creativitat.
Molt bona tarda, diumenge. Quan el Jordi em va dir que el tema d'aquesta setmana era la creativitat, la idea que a mi em va venir al cap va ser la idea de feminitat. I és que la creativitat és quelcom de la nostra part femenina que tenim absolutament tothom, de manera innata. A la societat en la qual vivim, ens hem desconnectat molt de tot això i ens obliguem a viure amb un pilot automàtic al qual ens dirigeix la nostra vida perdent la connexió amb la nostra essència i, per tant, el nostre potencial. Dit això, el llibre que recomano aquesta setmana és El resurgir de lo femenino de l'autora Fanny Valner. La Fanny és propulsora del Bioflow, una tècnica basada en la respiració conscient i connectada amb la qual ens ajudarà a entendre la part femenina de nosaltres mateixos, de manera que aquesta repressió no es converteixi en un inhibidor de la nostra felicitat humana. És a dir, que puguem sanar aquesta repressió que ens hem imposat de manera inconscient. La feina que proposa la Fanny és fer una reconciliació i una integració de la nostra vessant femenina i, per tant, un autoconeixement de la nostra dualitat original, que va molt més enllà dels conceptes de sexe o de gènere. Senyores, senyors, m'acomiado fins a la setmana vinent. Sigueu feliços i creatius.
Seguim a Eixos de Felicitat, amb Edu Mas, compositor, músic, xef de cuina. Hem sentit la recomanació del llibre de l'Eugènia Sobrino. Edu, llavors, pel que diu l'Eugènia, la part creativa està a la nostra part femenina. Per tant, tenim que intentar minorar la nostra part masculina, la part més racional i lògica, i deixar-nos aportar per la part intuïtiva? I això tu com ho aconsegueixes?
Sí, sí, clar, considero que sí. Que si es vol, si es pretén fomentar aquest tema de creativitat i de que tinguem idees i tot això, doncs seria aquest un camí. Això està clar.
Una pregunta.
Jo no ho aconsegueixo conscientment, no et sabria dir. M'has preguntat com ho aconsegueixes.
Llavors, una pregunta. Tu que tens fills petits,
sí.
I alguns de grans, la teva filla petita és una persona creativa o no?
Bueno, en certa mesura sí, perquè juguem molt, tant com vaig fer amb els altres ganàpies, ho faig amb aquesta petita. Per exemple, si tenen un joc tan senzill com com aquest de 100 peces de fustes idèntiques, de colors, si tu vols. Mm. Doncs ella, com li estàs fomentant aquesta creativitat? Doncs que comenci a fer una sèrie de construccions, i llavors veus que no senyeixen a ui, faig un cup i ja està, o això perquè se m'aguanta i prou, si no van una miqueta més enllà. Després amb peces que s'enganxin, que ja pots construir més coses, doncs no et limites a fer la típica caseta amb la seva escala, sinó veus. I això és donar-los llibertat absoluta perquè facin. No dir, anem a fer la caseta de turno. No.
Per tant...
No. I això una mica jo veig que ho tenen, però és clar, també ve fomentat per mi, perquè jo els hi dono aquesta... Sobretot a ella ara, li dona aquesta llibertat de que faci. I això, clar, molts nens, si ens hi fixem, ho tenen. Però... ho tenen. Una altra cosa és que després es perdi. Després racionalitzem. Després... perquè també fa por. Clar, innovar, qui innova? Doncs fa por, anem a lo segur.
Per tant, la creativitat la podem ensenyar. I també és ensenyar-los a perdre la por, a sentir-se lliures, a assumir riscos.
Clar, exacte. Sí. Sí, totalment.
Llavors, fora del camp professional, fora de tu que ets compositor, fora de la teva capacitat creativa dintre la cuina, fora de l'àmbit professional, dintre l'àmbit familiar i més personal, és útil ser creatiu? A l'hora, per exemple, de decidir, decidir un viatge o decidir de fer alguna cosa diferent amb els amics o amb la família, té sentit la creativitat en el món personal o en el món familiar? O només té sentit en el món professional?
No, tindria tot el sentit. O dit d'una altra manera, en el món professional té un sentit, perquè després, o sigui, a partir dels invents que es creen, de la música que creïs, dels plats que creïs i innovis, se't donarà un estatus X, però i tant que és que seria convenient inclús fer-ho en l'àmbit familiar. Perquè llavors no et senyiràs el viatge típic organitzat o la sortida típica, l'anem a fer no sé què. Però entrem un altre cop en el que et deia, que has de sortir de paràmetres coneguts, del raciocini mental al que estem acostumats, i provocar coses noves.
No és...
Va, sortiran millor i una vegada sortiran pitjor.
I tu, Edu, no ets vist com un bitxo raro?
Sí, molt sovint sí, a mi sentia de petit i tot. Però això, si llegiu sobre el tema, veureu que molts dels grans, jo no cal que m'inclogui, o sigui, els que han rebut reconeixement pel fet de ser creatius, siguin a un nivell d'arquitectura o d'altres invents o de música o de cuina, hi ha gent bastant introvertida, gent que li costa relacionar-se amb els altres. O sigui, una mica passa, et sents bastant diferent, no perds massa el temps amb les coses mundanes que no ens aporten res. Llavors, sí, una mica passa. Jo a vegades m'hi sento. Jo he estat en reunions a vegades de 15 persones aquí a casa i puc no haver la paraula en dues hores.
Per tant, els creatius...
Perquè estic amb les meves cabòries, inclús. A vegades estic creant i tot. En aquell moment estic composant mentalment.
Per tant, els creatius us allunyeu del món terrenal i us aneu a un altre món, que no sé quin nom ficar-li, perquè el terrenal us importa poc.
Sí, perquè sobretot, jo diria que sobretot el de l'imaginació, saps? Tu imagines coses, penses coses... Jo a vegades faig la broma aquesta, que em pregunten si tinc vacances, si no en tinc, o molta feina. Dic, jo treballo 24 hores, de fet, al dia, perquè em paro, molt sovint quedo callat, perquè estic amb la meva calòria, estic pensant, o m'ha vingut una idea, o hòstia, podria provar això.
I
en canvi no és en un moment de procés de feina. Puc no estar cuinant, no té res a veure, sinó que són les 6 de la tarda i ja fa estona que hem acabat de dinar, i en canvi em ve una idea.
El fet de viure a la natura Tu creus que és un element que també ajuda a la teva creativitat?
Home, ajuda perquè l'estat de tranquil·litat i la poca contaminació, tant acústica com humana com lumínica, és sensacional. Això sí que és cert.
Cal comentar que el senyor...
Jo quan vivia a Barcelona no... Sí. Home, sí que t'emprenya. Potser creava de manera diferent, però sí. Jo sempre he considerat que des que estic aquí, al mig de la natura, m'ajuda molt.
Cal recordar que el senyor Edu Mas viu a la Garrotxa, no vull ficar la pota, envoltant de natura, amb una casa de pedra espectacular, i moltes vegades quan anem a casa seva diu, home, és fàcil ser creatiu aquí. El que passa és que si jo m'assentés a casa teva 2 hores, potser pensaria el mateix que penso en el meu pis d'aquí al Maresme, no? Però sí que entenc, tothom diu, que el silenci ajuda a ser creatiu. Estem d'acord?
Sí, estem totalment d'acord. De fet, una de les meves últimes composicions li vaig posar El silenci dels ocells, que són els últims que se senten al capvespre, quan ja desapareixen tant les màquines de segar els camps com els ocells, llavors es crea el silenci pràcticament absolut.
Moltes gràcies, Edu. El temps ha passat volant amb aquesta tranquil·litat que transmets, ja no et diré per estar en una masia de la Garrotxa.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada ben forta.
Molt bé, igualment.
Ara uns segons de publicitat i tornem.
Eixos de felicitat a Ràdio Estel. Residència Vivència Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Doncs ara uns petits consells per relaxar-nos després d'haver parlat amb l'Edu Mas, amb aquesta tranquil·litat d'estar a la natura. Ens hem proposat, ara ja que estem en plena primavera, el temps ara ja sí que el tenim encarrilat i no es tornarà a ploure tant com ens ha plogut aquest últim mes, doncs ens hem proposat aquí amb l'equip del programa doncs anar donant petits consells perquè ara que entrarem a l'estiu, doncs poder-los, el que vulgui, poder-los gaudir, poder-los practicar. 3 consells que havíem pensat avui. Un, ara és un temps de sortir a caminar, els que esteu a la muntanya, doncs a la muntanya, els que esteu al mar, doncs a la vora del mar, és quan anem caminant, intentem, no, evidentment no tancar els ulls, però intentar focalitzar la nostra atenció a la respiració, en com inhalem i en com exhalem, tranquil·lament. Si ens costa centrar-nos, doncs anem comptant les passes que anem fent. Fixem-nos als nostres peus i anem comptant les passes. Una, anem inhalant. 2, exhalem. Una, inhalem. 2, exhalem. Podem comptar les passes o també podem comptar les inhalacions. Aquesta seria una manera senzilla per estar 5 minuts, 10 minuts, 1 hora. Al final es diu que l'important és que l'exercici que fem el fem amb plena consciència. Aquest seria un. El segon seria, pues, si estem a l'aigua, encara que l'aigua ara pot estar una mica freda, podem fer el que es diu, entre cometes, fer el mort. Ens estirem sobre el mar, millor el mar que la piscina, tanquem els ulls i fem el mateix exercici. Que podem aguantar un minut? Doncs aguantem un minut. Que són 30 segons? 30 segons. Que són 5 minuts? Doncs són 5 minuts. Amb els ulls tancats, i anem inhalant i exhalant, focalitzant l'atenció amb l'entrada d'aire i amb la sortida d'aire. Així de senzill, no té gaire més secret. I el tercer exercici, que també recomanem, seria pues, abraçar-nos a una obra. Tan senzill com això. Ja sé que aquesta pràctica, alguns amics em diuen, Jordi, és que si jo m'abraço un arbre i hi ha gent pel meu voltant, pues, em miren raro. Pues, fem-ho en aquell moment que estem sols. Eh? Ens abracem a l'arbre com si ens abracéssim la nostra parella, el nostre pare, la nostra mare, els nostres fills, intentant sentir l'energia de l'arbre. I això tampoc fa falta estar-s'hi 3 hores, sinó estar-s'hi 30 segons, un minut. I això són 3 exercicis que ens poden ajudar 5 minuts al dia, doncs estar més relaxats. Ara que tenim l'oportunitat d'estar una mica més a prop de la natura. Llavors, ara ja estem arribant al final d'aquest Eixos de Felicitat, d'aquest magnífic diumenge. Lògicament, ja hem agraït a l'Edu haver estat amb nosaltres i haver explicat tota la seva experiència i aquells petits consells per ser més creatius, on ens ha dit que el 92% és treball, treball i treball, i poder desconnectar-nos de les etiquetes del nostre dia a dia per aportar elements diferents dels que fins ara hem aportat. Pues, moltes gràcies i fins la setmana que ve. Estem al final de Temps de Benestar. Gràcies, gràcies, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David Morral. Que acabin de passar un bon cap de setmana. Bona tarda, que aprofiti i, sobretot, que després guanyi el Barça.